Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. La falta de trens per la incidència a la línia R2 Sud de Rodalies es reforça des d'avui en hores punta amb més autobusos que Renfe ha posat a disposició dels usuaris afectats. Aquest matí s'ha incorporat un bus llançadora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també un altre autobús que fa el trajecte entre Gavà i Barcelona. A banda, es manté el reforç dels busos express que la Generalitat va activar la setmana passada. El servei addicional de bus només s'activa en hora punta, també a les tardes, entre les 5 i les 7. De fet, la incidència de la R2 Sud de Rodalies ja fa una setmana que dura i els tècnics preveuen que vagi per llarg. De fet, avui hem conegut que aquesta mateixa línia va acumular fins a 148 incidències durant el 2022, una xifra que equival a pràcticament una incidència cada 3 dies. Així ho ha publicat aquest dilluns el diario.es després de fer una petició de transparència a DIF, que és qui gestiona la xarxa. Es tracta d'incidències considerades significatives i que van provocar almenys 100 minuts de retard en un o diversos trens. Més qüestions, perquè el consum de benzodiazepines s'allarga 6 anys de mitjana quan la prescripció per ansietat i insomni és entre 1 i 2 mesos. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi realitzat per la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, Júlia Casas, una de les autores d'aquest estudi i metgessa de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, ha insistit que les benzodiazepines han de ser un tractament temporal perquè a llarg termini tenen efectes adversos i ha lamentat també que moltes vegades des del mateix sistema sanitari es tiri per la solució fàcil que és receptar un medicament en lloc d'anar al fons de la qüestió.
Que si ens costa dormir, ens donin una pastilla més enllà, no, de preguntar-nos què és el que no ens deixa dormir. Un dels problemes que jo crec que ens porta també en aquesta sobremedicalització de la població és, per una banda, des d'atenció primària, el poc temps que disposem per consulta i també l'escassa xarxa de salut mental.
La doctora Casas ha deixat clar que la retirada d'aquest fàrmac ha de ser progressiva i sempre amb acompanyament mèdic. I a Tortosa busquen un home de 58 anys que està desaparegut des d'aquesta passada nit a la zona del parc eòlic del Coll de l'Alba. Una vintena de dotacions dels bombers i dels Mossos, amb l'ajuda de voluntaris, participen en el dispositiu de recerca. L'avís el va donar un amic del desaparegut que va explicar que anava d'excursió amb ell, però des de les 7 de la tarda, quan el va veure al camí de la Mola del Punxó, ja no el va localitzar. L'home, estranger d'origen europeu, no duia telèfon mòbil i l'amic no sabia si podria tornar sol. I aquesta passada nit, una tempesta acompanyada de pedra ha afectat diversos camps de fruites i de cereals a municipis com Albesa, Algerri i Castelló de Farfanya, això és a la comarca de la Noguera. La pedregada ha agreujat els danys que la sequera ja ha causat en aquests cultius. Per exemple, en el cas dels cereals, la pedra ha trencat bona part de les espigues, ja que les plantes estan més seques de l'habitual per la falta d'aigua, mentre que en els fruiters ha afectat els fruits que estan creixent. Els pagesos estimen que les pèrdues poden arribar fins al 100% de la collita en diverses finques. I ara els esports a Mana Closa.
En handbol, el Barça assegureja el títol de la Copa del Rei, però té la mentalitat posada en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions d'aquest dijous a Dinamarca. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
No es fácil ganar y seguir ganando y continuar ganando, ¿no? Y por supuesto, muy contento. Tenemos que celebrarlo hoy. Mañana tenemos descanso y el martes hay que venir para el partido tan importante que tenemos el jueves, a primera del partido de eliminatoria.
Aquest partit contra el GOG danès es jugarà dijous a 3:45 del vespre. I en bàsquet, el jugador del Barça, Cory Higgins, serà operat demà dels problemes lumbars que arrossega i es perdrà, per tant, la Final Four de l'Eurolliga, que aquest any es disputa a Kaunas del 19 al 21 de maig. L'ala nord-americà es va lesionar en l'últim partit contra el Madrid, que es va disputar ara fa 3 setmanes al Palau Blaugrana, i va haver de ser substituït per un fort dolor. A la Fórmula 1, Max Verstappen ha estat el guanyador del Gran Premi de Miami d'aquesta nit, després de sortir novè a la graella. El seu company a Red Bull, Checo Pérez, ha quedat segon i Fernando Alonso ha acabat en tercera posició. Aquest és el quart podi de l'any per l'asturià i el número 102 de la seva carrera. Russell ha quedat quart, Carlos Sainz cinquè, seguit de Lewis Hamilton i Charles Leclerc.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 11, tornem a estar aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel en directe. Per cert, no marxem del Regne Unit, que ara ho estàvem comentant amb l'Olga, que el concert d'ahir va ser al Castell de Windsor, i era entrada gratuïta, però no, a veure, era una entrada gratuïta per tots aquells que la van sol·licitar.
Que no era ara arribo, era, ara entro.
Sí, exacte, però déu-n'hi-do, eh? Un gran concert que es va viure ahir a Londres. I per això dèiem, Harke, que no ens movem de Londres,
no.
Això sí, ens situem el que va passar dissabte, concretament.
Exacte, i és que un dels protagonistes de la cerimònia de coronació de Carles III a l'abadia de Westminster és un senyor que seia a les primeres files, les reservades als monàrquics VIP.
Hi ha classes.
Exacte. Dels monàrquics, sí, també, vull dir, hi ha categories.
Exacte.
Em refereixo a aquell home que segur que ho veus en moltes imatges, amb bigoti, i una tofa blanca al cap, tot un look rematat amb unes ulleres dels 80 amb els vidres fumats, que això per Sarrià no es porta, aquests vidres fumats.
Però això és classe, eh?
Que sembla ben... Classe?
Classe
de què?
Dantes.
Classe de què?
Classe d'antes.
Un personatge que sembla ben bé tret d'aquesta escena.
Souvenir, artículos de coña.
Dígame, ¿el perro de San Roque tiene rabo?
Sé de buena pinta que Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Wapa, blubem, la bem, boom, turu, frure.
Ai. En fi, semblava bé un look de conya que hagués anat a la botiga de disfresses i hagués dit, mira, posa'm una perruca, un bigoti, unes ulleres, que jo vull passar...
Incògnit, no?
Exacte, no passaré desapercebut, però ningú em coneixerà. Total.
També podia ser una pel·li de Wes Anderson, eh?
Absolutament. Sí, un Bill Murray.
D'aquest convidat.
Exacte, una reformulació de Bill Murray. Però bé, també hi havia alguns, mira, tu ara dius Wes Anderson, alguns deien que es podria tractar de Meghan Markle, disfressada, per no ser reconeguda i poder assistir a la cerimònia, però... Res més lluny de la realitat. Com a bona corresponsal, he tirat de periodisme d'investigació i m'he fet amb el nom, el cognom i alguns trets de la dilatada biografia d'aquest músic i compositor. El seu nom real és Carl Jenkins.
Això és veritat,
això és cert. És un compositor galès de 79 anys que, a més de ser un virtuós oboista i compositor, també és Sir, per tant, és Sir Carl Jenkins, i, a més, per acabar-ho de rematar, té un article a Wikipedia, ja que està, això ja et dona uns galons.
Prestigi.
De fet, una de les seves peces, que es diu Tros i Garrec, va sonar durant la cerimònia de coronació de Carles III i sona així. Tros i Garrec, que segur que no es pronuncia així en galès, és una composició, com deien, galesa, que va ser interpretada per l'orquestra de la coronació i l'arpista reial Alice Hughes. Evidentment, ell era el públic, per tant, no la podia interpretar.
Ah,
però ell va passar les partitures.
Escolta, vas estar molt bé, però
és una arpa gegantina, eh? Fa...
Sí, sí, sí.
De dalt a baix.
Home, és que era per la coronació d'un rei.
No
aniràs
amb
una ocasió tone.
I, per cert, el Carl Jenkins jo crec que també ha estat una pista perquè sabessis qui és al costat de l'Android Jot Weber, no? Assegut?
Android.
Bueno, com es diu?
Android.
Com es diu?
Android.
Andrew. Ai, per favor. A l'Android. Doncs a l'Andrew, no?
Sí, sí, exacte.
Francisco, això no sabé, de riure't del company.
Anaven de parella perquè van ser els responsables de la banda sonora d'aquesta cerimònia. Recordem, que fa aquesta Tros i Garrec, que és una composició, com deia, anglesa, i de fet fa uns 20 anys el rei Carles III va ser príncep de Gales i aquesta peça va ser un encàrrec seu al compositor, que hi ara... diguéssim, una de les persones més ben posicionades en el món de la composició. Tracta aquesta Tros i Garrec del retorn a casa d'un soldat després de la guerra i aquest que escoltarem ara seria l'equivalent a casa nostra.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Clar, no té la pompositat.
No, no la té.
No.
Els bons sempre tornen, sigui com sigui. Carles III no n'és una excepció. Carles III, que per cert hem vist més avorrit que emocionat durant aquest concert que comentàvem, de la coronació, que s'ha celebrat,
i
com deia...
I les va triar ell, les cançons.
Imagina't. Clar. Que per cert ha aparegut, recordem, ja han cantat entre altres Katy Perry, Andrea Bocelli o fins i tot Take That, sense Robbie Williams. I Katy Perry hi ha participat...
Katy Perry no sabia on era. Tu vas veure la coronació?
És molt possible. Ella, jo penso que és una persona que normalment està confosa.
Va arribar i les imatges és que no sabia on li tocava seure. Sí.
Però hem pogut veure, és a dir, Katy Perry va acceptar participar i a canvi tant el rei Carles III com Camila han fet un cameo a la gala d'American Idol dels Estats Units, diguéssim, com a moneda de canvi.
Vaja.
Fan un és bastant bé, fan una interpretació justa, però bé, tampoc són reis.
No esperàvem menys.
No són actors.
L'Elton John era el que va dir que no volia actuar, no? Que li van oferir...
D'altra feina. És que era molt amic de la Lady Diana.
Claro.
Escolta, molt bé, Doncs gràcies, perquè home, hem passat tot el cap de setmana sense saber qui era el Carl
Jenkins. Hem aclarit una de les incògnites, no?, que ens tenia en vela.
El més emocionant que va passar.
Home, i tant.
Dissabte.
El més sucoset.
De llarg.
Sí, la veritat és que sí. Escolta, que frisem per saber què és tendència. Avui a l'Uri ja ens feia un petit avançament, però quin és el rànquing de tendències o amb quina t'has quedat?
Avui el rànquing de tendències va carregat de hashtags relacionats amb el Gran Premi de Fórmula 1 de Miami. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. És que...
Jo no sabia que hi havia un Gran Premi de Miami.
Si no ho és, ho hauria de ser.
Però jo no sabia que hi havia Gran Premi.
És que no n'hi havia.
No n'hi havia.
És una novetat.
Estic llançant molt a la piscina, però et diria que és nou ara. Sí, sí. Que n'hi ha com dos o tres a Estats Units ara mateix. Sí, sí. Però no em sona per res. I jo soc fanàtic de Fórmula 1. No, és veritat, no soc fanàtic, però tampoc soc desconeixedor.
Però és això que et... Val.
Com bé sabeu, ells va celebrar el Gran Premi de Fórmula 1 al Miami International Autodrome. El neerlandès Max Verstappen, actual líder del Mundial, va quedar primer, seguit del mexicà Checo Pérez en la segona posició.
Checo Pérez.
I completant el podi, l'home que no havia de guanyar res de res aquest any, l'incombustible Fernando Alonso. Però l'espectacle no es va centrar exclusivament a l'asfalt, tal com em suggereix l'algoritme de Twitter. Aquest matí m'he aixecat i tenia una suggerència d'un hashtag que no tenia de què sortir.
No sabies quina.
El que està causant sensació ara mateix és el hashtag Tom Cruise Shakira. Ai, ai.
Com pot ser aquesta combinació?
La xarxa va plena de vídeos, imatges i comentaris sobre la trobada, no sabem si fortuïta o no, d'aquestes dues rutilants estrelles.
Però una trobada per posar aquesta banda sonora? O no va ser què tal, com estàs?
Hi ha un document audiovisual que està corrent com la pólvora, on hi veiem un Tom Cruise amb la seva mitja melena al vent, ulleres de sol, un polo blanc a rebentar pels seus músculs.
Carai.
Recolzat a la barana del que sembla una tribuna de VIPs. Al seu costat, Shakira i els seus fills peten la xerrada amb el bo d'en Tom, disfrutant d'un dia a les carreres amb total naturalitat. S'ha de dir que, bueno, surten els nens encantats, amunt i avall.
No era el primer dia que es veien, no era el primer dia. Si més no donava aquesta
impressió.
Has jutjat
per les imatges? Jo diria que no.
Ah, que veritat. Ailes.
Aquestes imatges han suscitat comentaris de tot tipus. Sí. N'hi ha de positius, com els de l'usuària @genlovesfitness.
Fitness, molt
bé. Que opina que tindrien uns fills ben monos.
Veus?
Això mai se sap, eh?
A veure, el Tom Cruise té 61 anys, no?
Què vols dir, que no...?
Doncs que potser...
Que potser no serien monos els fills.
Que parlem de l'edat per la maternitat de l'Anna Obregón,
no seria,
potser
bona.
Caldria també
material
reflexionar...
Material genètic no estaria en el seu millor moment.
...sobre l'edat de la paternitat.
O el de @mutuohd, que diu Tom Cruise Upgrade, com suggerint que passar de Piqué a Tom Cruise és com pujar un esglaó. Estàs d'acord?
Mira,
no fas cara d'estar-hi d'acord, Mercè?
Què vols que et digui?
L'única cosa preocupant de tot això és que Shakira ara tregui una cançó d'aquestes horroroses que fa. No? Una oda a Tom Cruise i a Top Gun.
I a la seva alçada.
Bueno, si fos una oda a Top Gun, endavant, Shakira.
Però és que la destrossaria.
Hi ha qui no hi estaria del tot d'acord en una possible relació sentimental entre... Oh, José. Per favor.
Interpretada per Shakira, imagineu, el clàssic de Berlín.
Amb el Golgorito. Es veu que hi ha gent que no hi està d'acord amb aquesta possible relació entre Cruz i Shakira, com l'usuària @cancersgroove, que li etziba el bo d'en Tom, allunya't d'ella.
Ui, veus?
Hi ha gent com sobreprotectora. Sí que són gelos.
Els deuen conèixer o són amics. Clar,
no.
Fora. O DJ Meral opina que els dos són supertòxics. Farien bona parella.
També es deuen conèixer.
Tòxic amb tòxic es neutralitza.
I perfecte, no?
Clar.
Com que no tenim cap prova que confirmi o desmenteixi aquestes especulacions,
exacte,
el que farem és amenitzar la rapsòdia amb un clàssic que ens regala el mestre Matosas, que il·lustra el que de moment sembla una relació impossible. Sí, t'ha agradat?
Molt bé.
Ho deixem aquí.
Sí, ben jugat.
Per què? A veure, que no...
Bueno, ja, amb la xarxa bull amb Shakira, patant la xerrada amb en Tom Cruise, aviam si s'encén la guspira d'un amor ardent i profús.
Escolta, està bé, mira, avui que parlarem de poesia.
Que m'ha costat molt rimar Cruise amb qualsevol cosa.
Bé, bé, bé,
gràcies,
bé, bé, bé. Per cert, Gran Premi de Miami, l'any passat va ser aquesta la segona edició. Puntuable. O sigui, el circuit hi era, però...
Relativament nou,
puntua,
doncs.
Sí.
Hi ha moltes avingudes, clar.
Em recorda molt Montmeló, per cert, el trajecte.
Sí?
Sí.
Ara però què, és urbà o...?
Diria que no.
Això és Mònaco, no?
No, perquè posa Autodrom, que suggereix que és un circuit com
tancat.
Un lloc, sí, un lloc especial per això, no? Per fer carreres.
Escolta, molt bé, Uri,
Seguirem d'Europa Castellà.
Bona feina, sí.
Sí.
De moment sembla que no hi ha per on agafar-la. En principi Tom Cruise no està amb Shakira. Però el compte de Twitter Tom Cruise News ha publicat una imatge de la Celebrity ahir mateix, al mateix circuit de Miami, amb l'actor Vin Diesel, on bromeja: és cert, Tom Cruise i Vin Diesel estan junts. Com diem, si hem d'associar el Tom Cruise amb qualsevol persona que es faci una foto amb ell...
Exacte. Ultrasó.
Ai,
8 de maig.
8 de maig.
Felicitem a Esther Bey, que ens està escoltant.
Ai, sí, moltíssimes felicitats, Esther.
Per molts anys. Per molts anys.
Ja li farem l'abraçada, no cal que li fem virtual, ja li farem física quan arribi. 8 de maig, mira, l'aniversari de l'Esther, però no era el mateix any, perquè ens traslladem fins al 1912, dia que als Estats Units es va crear Paramount Pictures. Ho celebraven amb música així abans. Abans sí, això sí que eren celebracions.
L'amor del bo.
Això sí que eren celebracions. Una de les primeres grans produccions, no parlem de celebracions, però de grans produccions, de Paramount, s'ha convertit amb els anys en un clàssic. Ja va ser una d'aquelles pel·lícules de molt pressupost, grans actors i actrius, i fins a dia d'avui, segueix sent un referent pels amants del cinema. I avui, precisament, us preguntem això. Quina va ser aquesta pel·lícula que es considera entre les primeres i de les més grans produccions de Paramount? Esteu a punts per escoltar la primera pista?
Va,
sí, va, és aquesta.
Que és una pel·lícula en blanc i negre, suposem.
No.
És en color?
És molt llarga,
sí.
No?
Sí.
Ai, jo...
No diguis res.
Doncs llavors...
No diguis res.
Clar.
Ai, que...
O una o l'altra.
Espereu-vos, sigueu pacients.
És un tros de pel·lícula, eh?
Sigueu pacients i espereu-vos fins a la una per escoltar el segon ultrasò, que potser, si amb aquesta primera no n'heu tingut prou, us acaba d'ajudar a saber de quina pel·lícula es tracta. Una pel·lícula que el títol és una única paraula. 663-99-30-62. Si ja sabeu de quin es tracta, ens podeu escriure una nota de veu, un missatge de WhatsApp, o si ho preferiu, també ens podeu escriure un correu electrònic al matí@radioestel.cat. Per cert, seguim aquest mes de maig amb aquesta fantàstica cistella Capravo, especial dieta per celíacs.
Que bé. Ho dic perquè a vegades va bé menjar coses...
Home, i és molt car. És a dir, els productes no de celíacs, és veritat, no només costa de trobar, sinó són cars. Això és una ganga. Això és una ganga.
També, déu-n'hi-do. Doncs va, apunteu-vos. 663-99-30-62. Si és que hi ha algun oient que encara no té...
No ho té clar, els vols de la una, tornaré puntual. Doncs això, per donar-vos el segon ultrasó.
Que hi surt Jesús en aquesta pel·lícula.
No. No.
Ah, ara m'has despistat.
No, no.
Pensava que era...
Jo no sé, eh? Va. És històrica, eh? Va, no em feu tirar
a
més...
A un segon ultrasó. Va, que, nois, gràcies. Tanquem la taula de redacció i a la tornada parlarem, alerta, del reto pitxón.
Això.
Amb en Juan Luis Muñoz Escassi. Per què, vols dir? Ara li preguntem. I ens explica què és això del reto pitxón. Fins ara.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De mica en mica, les temperatures altes i el sol van fent acte de presència i vos serà recordat, tot i que ja ho hem fet diverses vegades, alguns consells per a aquells que teniu una piscina inflable a casa.
L'aigua i tu.
Les piscines, evidentment, són per gaudir-ne, així que serà molt interessant i important que tingueu cura del manteniment de l'aigua d'aquesta piscina. Ja no només perquè estigui sempre en condicions òptimes pel banyet que ens aporta, sinó també, i això gairebé és més important, perquè d'aquesta manera evitareu que es malmetin les seves condicions i no haureu de buidar-la i tornar-la a omplir més d'una vegada durant l'estiu. I, evidentment, si la piscina és de mides considerables, això també serà important tenir-ho en compte durant tot l'any. D'aquesta manera, amb un bon manteniment, no caldrà tornar a començar de zero quan torni de nou la calor. Així que, si ens vau fer cas l'any passat, ara tornar-la a posar en marxa serà bufar i fer ampolles. Si la teniu en condicions, no malbaratareu l'aigua i sempre tindrà un aspecte transparent i saludable. Així que ja ho sabeu, a cuidar l'aigua de la piscina en benefici de tots, que, a més, amb els casos que anem de pluges aquest any, l'aigua, també la de la piscina, l'hem d'optimitzar.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Propers minuts, ja us avanço que us acabaran de treure la son. Perquè avui que és dilluns, i potser la setmana se us fa una mica de pujada, com a tots, i abans que arribi el Bayona, que estarà a partir de les 12 al magazín, per apaivagar, ja sabeu, els efectes que tenen els principis de setmana, avui el nostre convidat, a veure, ell és andalús, té 50 anys i ha aconseguit recaptar, des del 2022, més de 500.000 euros, superant reptes esportius que estan a l'abast de molt pocs. Clar, és que estem parlant de maratons del desert, de travesses fluvials o d'Ironmans. Una iniciativa, us volem parlar ara tot seguit d'una iniciativa solidària que porta per nom Reto Pitxón i que coneixerem més de prop amb el seu creador, el Juan Luis Muñoz Escassi. Juan Luis, buenos días.
¿Qué tal, Mercè? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Luis?
Pues muy bien, encantado de estar en tu programa. Me hace mucha ilusión.
Y a nosotros hablar contigo, de verdad. Escucha, ahora son, va, las 11:24, ¿eh? De la mañana de un lunes. Juan Luis, no sé si interrumpimos alguna de tus actividades deportivas, porque la verdad es que no paras, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo ahora, si lo puedes explicar?
Sí, bueno, ahora trabajar. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se dedica a dedicar una parte de su tiempo a ayudar a los demás, parece que es alguien extraordinario, ¿no? A mí muchas veces me preguntan si soy rico o si y tengo que vivir de mi trabajo, como yo creo que el 90% de los mortales.
Claro.
Que si me sobra el tiempo, tengo el tiempo, la verdad, muy, muy, muy justo, o si incluso si he sido muy malo en mi época anterior y por eso me hace hacer estas cosas, ¿no? Y yo creo que soy una persona pues normal, con sus virtudes y sus defectos, incluso yo creo que más defectos que virtudes, y ahora mismo estoy trabajando.
¿A qué te dedicas, a Juan Luis, cuando no estás con el Reto Pichón?
Pues mira, principalmente mi actividad profesional, por un lado, yo puse en marcha hace 20 años aquí en Andalucía una organización que lo que hacemos es aglutinar a 700 fundaciones. Es un poco, ahí en Cataluña tenéis la Coordinadora Catalana de Fundaciones, que hace una actividad similar, y yo, pues se nos ocurrió hace 20 años, digamos, aglutinar un sector que es muy importante, que hace un trabajo muy necesario en la sociedad, y aglutinarlo, ¿no? Y bueno, hoy día pues somos 700 fundaciones, y bueno, yo soy el director, y realmente de ahí es como me nutro, digamos, de conocer todas las patologías, todas las enfermedades que luego con el Reto Pichón pues cada año ayudamos, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, Mercedes, también me dedico desde hace 2019 a algo que se está cogiendo mucho protagonismo en mi vida, es que creé un proyecto que se llama Descubre tu 100%, y bueno, voy trabajando fundamentalmente con los equipos humanos de muchísimas empresas, y como eje central la actitud, que me parece que es vital en la vida, y bueno, pues hace poco, por ejemplo, estuve con Descubre tu 100%, estuve en Lleida hace un par de semanas, en una empresa que se llama Ilerna, trabajando con todo su equipo humano, y bueno, pues también me ocupa bastante tiempo de mi actividad profesional.
De tu actividad profesional. Ahora la gente estará, la gente que aún no conozca qué es el Reto Pichón dirá, pero ¿en qué es el Reto Pichón? ¿En qué consiste? ¿De qué tipo de retos estamos hablando, Juan Luis?
Pues mira, yo en el año 2010-2011 me mostraba muy inquieto porque yo, sobre todo, todo esto viene provocado, motivado por mi madre, ¿no? Mi madre es una mujer a la que yo he visto siempre ayudar a las personas, ¿no? Y yo tenía esa inquietud de cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué poder hacer? Y yo era jugador de baloncesto malo, cuando tuve que pegar el salto aquí en mi ciudad a primera división, entonces pues me echaron y bueno, pues yo seguía haciendo mucho deporte.
Sí.
Y en ese proceso, pues un día, sobre eso, sobre el 2010-2011, descubrí que podía ser el deporte un altavoz, ¿no? Para gritar a la sociedad de que hay muchas personas que lo están pasando mal, no solo en los hospitales, sino también en sus propias casas, ¿no? Y entonces decidí crear esa marca, Reto Pichón, y decidí que cada año utilizaría o elegiría una causa social a la que ayudar. Cada año es diferente, porque eso me tiene activo, ¿no? Si uno, por ejemplo, que es muy loable, se dedica 20 años a ayudar al cáncer, bueno, el sexto o séptimo año se puede relajar un poco, ¿no? Pero que cuando cada año empiezo de cero por una causa diferente, eso te mantiene muy activo, ¿no? Y como te decía, cada año elijo una causa, utilizo el deporte extremo o deporte exigente para llamar la atención, visibilizar esa causa y recaudar fondos, ¿no? Mercedes, es muy importante una cosa que decidí entonces y que ahora me alegro de haber hecho así, es que nunca toco el dinero.
¿Qué?
Es decir, cuando elijo la causa, elijo la ONG donde va el dinero, ¿no? Sí. Entonces me donaba mi madre y un hermano mío. Ya me dona el 70% de las personas que donan, no las conozco, ¿no? Pero sí hemos conseguido pues generar confianza que el dinero recaudado va a lo que realmente se dice que va.
¿Cuál es
yo
la...?
Creo que es, sí.
No, Didi, perdona, Juan Luis, que te he cortado.
No, y yo creo que eso ha sido muy importante en estos años, porque después de 10, 12 años, pues realmente, bueno, hemos generado una comunidad de donantes, va ampliándose y sobre todo confianza de que lo que recaudamos va a lo que decimos que va, ¿no?
Te iba a preguntar, de todo el Reto Pichón, ¿cuál es la parte más bonita de este reto? ¿Cuál es lo que te motiva más, Juan Luis?
Pues la sonrisa de un niño o de una niña. Es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo aprendí, Merced, hace muchos años a pedir permiso para ayudar, ¿no? Nos creemos muchas veces que somos salvadores de algo, pero yo me di cuenta que hasta para ayudar hay que pedir permiso, ¿no? ¿Y en qué podemos ayudar? Y realmente, yo, por ejemplo, hemos hecho cosas pues por muchas patologías, ¿no? Es decir, por la parálisis cerebral, por la ELA, por el cáncer, por el cáncer infantil, por la pobreza. O sea, construimos un orfanato en la India para 70 mujeres con discapacidad. Es decir, muchas patologías por niños sordos ciegos. Pero sí es cierto que, que hace 3 años empecé o descubrí porque fue la piel de mariposa, una enfermedad rara, ¿no? Uh-huh. Y el año pasado fue la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? 15 niños a los que le llevé una medalla, ¿no? Y empecé a descubrir que el problema de las enfermedades raras, ¿no? Uh-huh. Esos padres y madres con niños que no tienen cura, ¿no? Y vi esa soledad que tienen. Y este año, por ejemplo, es ayudar a 15 familias con 15 enfermedades raras, ¿no? Y yo creo que curarle no podemos curarle, pero descubrí que simplemente que vean que hay alguien que no quiere nada a cambio y que se preocupa de ellos, se le visibiliza su día a día, le lleva una medalla a su hijo o su hija. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que al final, yo me pregunto muchos días el por qué, ¿no? Yo también tengo mis dudas, como si, porque evidentemente, como tú me decías, dime la parte positiva.
Tiene
una parte dura y muy dura, que como decías en tu presentación, tengo 50 años y evidentemente, pero yo creo que hay que seguir, ¿no? Porque estas personas no pueden esperar y ahí seguimos.
Mira, vamos a hacer una cosa. Juan Luis, vas a escuchar, si te parece, para también contextualizar cómo son esos momentos en los que tú lo das todo por este reto pichón. Y vamos a escuchar justamente el momento de tu llegada a meta de la triatlón hispano. Mira, sonabas así. Estos aplausos, ¿no?, que te acompañan, ¿qué se siente, ¿no?, al cruzar la línea de meta después de una prueba tan dura como esta triatlón hispano? Porque se deben mezclar, no sé, Juan Luis, con muchas sensaciones y sobre todo muchas emociones, ¿no?
Sí, yo lloro mucho, Merced.
Pero eso es bueno, ¿no, Juan Luis?
Bueno, no lo sé, ya a veces... Sí, hombre, a veces sí. Pero sí es cierto que lloro mucho porque...
De emoción, bueno, ¿no?
Veo, sí, la verdad es que veo y también una época lloraba de impotencia, ¿no?
Yeah.
Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a la India, me quería traer a todos los indios, ¿no? Y me di cuenta que era imposible. Que yo creo, por eso digo siempre que cada uno debemos arreglar un poquito, cada uno su rincón del mundo, ¿no? Pero yo lloro mucho y sobre todo cuando estaba escuchando lo que has puesto, básicamente es emoción, porque todo el esfuerzo va por ellos. Es decir, yo lo he descubierto, mi madre me dice siempre que por qué no corro una carrerita de 5 kilómetros, ¿no? Me dice mucho que me... Pero sí es cierto que si no subo una torre, no cruzo un río, no hago un Ultraman, no cruzo el desierto, no llaman la atención, ¿no? Y yo lo que quiero es gritar, ¿no? Me parece que como sociedad muchas veces reclamamos nuestros derechos, pero se nos olvida que qué aportamos a la sociedad, ¿no? Y yo creo que yo me quiero centrar en esto. Esto se ha convertido en mi forma de vida. Yo realmente te decía también hace un rato que trabajo porque tengo que trabajar por vivir, para vivir, ¿no? Pero sí es cierto que esto es lo que tan de moda se ha puesto ahora del propósito, ¿no? Yo encontré aquí la manera en la que quiero vivir.
Tu sentido, ¿no? El sentido de la vida.
Totalmente, ¿no? Y este año son 15 niños que, bueno, llevamos 2, pero el año pasado fueron otros 15, el anterior fueron 20 y tantos. Y bueno, al final uno va haciendo balance y eso que no me gusta mirar atrás, ¿no? Quiere decir que yo quiero seguir para adelante, quiero seguir ayudando a personas. Cada vez vamos creciendo más y ese es nuestro objetivo.
Oye, también es nuestro objetivo ayudarte en este reto pichón. Por tanto, siguiente reto, media maratón, si no nos equivocamos, 14 de mayo en Vitoria, Juan Luis.
Totalmente.
A la Fundación Medicamentos Huérfanos, también Enfermedades Raras de Sevilla. Este es el reto, ¿eh?
Sí.
¿Para dónde irá la ayuda?
Este año son 15 niños, 15 madres. También sí. Merced decirte que los protagonistas son los 15 niños, pero yo, la razón son las madres, ¿no? Ayer era el Día de las Madres.
Sí.
Pero esas madres que están con esos niños que no tienen cura, que tienen que hacer de neuróloga, de fisioterapeuta, de médica, de tal...
De todo.
Pero no 8 horas, sino 24 horas al día. Que sus hijos no... Hay muchos que no tienen todavía, después de 5 o 6 años, diagnóstico. O sea, los están cuidando como si fuesen enfermos de paliativos, ¿no? Entonces, el próximo domingo, la tercera prueba es por un chico que se llama Pablo y por su madre Silvia. Entonces, yo ya cuando llegue a Vitoria, pues lo que hago es desde allí gritarle, ¿no? Decirle, Pablo, todo lo que va a pasar aquí es por ti, ¿no? y no sabes lo que eso genera. Yo siempre también, no sé si te lo he dicho, siempre quedo el último, el penúltimo.
Ah, eso no me lo habías dicho. Siempre
pues
quedas el
siempre. Siempre. O sea, la gente, o sea, no pienses que yo
Oye,
gano
pero
nada.
Computa.
Yo lo que pasa es que la medalla la tengo antes de salir, ¿no? Tal Entonces, cuando, para mí es gritarle a ese chaval de que estoy allí por él, su familia. Cuando llego a la meta, le vuelvo a mandar un vídeo, lo cuelgo en las redes y le digo, Pablo, la tenemos, esto es por ti, he aguantado por ti, y cuando me dejen tus padres, y voy a verlos, ¿no? Y ese contacto después con la familia Mercedes, me decía, que te... pues es brutal, ¿no?
Ya me imagino. ¿Cómo podemos ayudarte, va? ¿Cómo pueden colaborar nuestros oyentes con este reto pichón?
Pues mira, es muy fácil. Es una página web que se llama www.retopichón.com y ahí está todo, ¿no? Ahí viene el número de la ONG de este año que tú bien decías antes, que se llama Mewer, que, bueno, que lleva muchos años trabajando por las enfermedades raras, que hay más de 7.000 enfermedades raras. Un 7% de la población tiene una enfermedad rara, necesitan diagnóstico, necesitan sobre todo investigación. Y cualquier donación, Merced, por pequeña que parezca, ahí viene el número de cuenta en esa página web y el número de Bizum de la ONG, por pequeña que parezca, entre todos podemos contribuir a mejorarle un poquito la vida a esta familia. Yo siempre digo lo mismo, yo me dedico un mes de mi vida en diciembre a darle las gracias a todos los que han donado. Y muchas veces me dice alguien, pero si yo he donado 5 euros, digo, mira, tus 5 euros, los míos y los de un primo mío, han hecho 50.000. Y eso permite al final, pues, comprarle una sillita para que puedan ir en el coche, acceder una rampa a su casa. Es decir, no somos conscientes el poder, porque yo también digo siempre que tenemos todos un poder muy especial.
Un poder especial.
Y nunca, y mucha, muy poca gente lo utiliza, que es hacer felices a las personas, ¿no? Y en eso estamos.
Pero escucha, en eso estamos. Y no todo el mundo sabe activar este botón, Juan Luis. Por tanto, gracias por ser el cerebro y las piernas de este reto pichón, esta campanya solidària que gira al voltant de l'esport, un exemple de solidaritat i sacrifici molt inspirador. Juan Luis, muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Mucha suerte en la mega gracias. Maratón.
Gracias, Mercedes, porque sois clave en los medios de comunicación. Es decir, vosotros sois la voz y gracias por invitarme a tu programa, por darnos voz y espero saludarte algún día en persona. Muchísimas
Mira, te
gracias.
Lo iba a decir, te esperamos en Cataluña, que tenemos ganas de animarte también por aquí.
Seguro. Muchísimas
Venga,
gracias.
Nos lo haces saber, Juan Luis. Muchísima suerte.
Sí,
gracias.
Un beso, Mercedes. Adiós.
Uau, tu, és que déu-n'hi-do, eh? Projectes com el que ens ha presentat el Juan Luis Muñoz, és que sí, recordeu, el Reto Pichón, si voleu col·laborar, que fàcil que ho teniu. Bé, són molt lloables, un gran exemple de solidaritat i sacrifici. I és que tots podem fer coses per fer feliços als altres. Fem una petita aturada i ara crec que no us farem molt feliços. Jo crec que sí, perquè us voleu ajudar a la campanya de la renda. Ja portem des de primera hora fent aquesta crida. Si tens algun dubte de la renda en general, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Tenim el Ricardo Calvo, que està a punt d'entrar, advocat especialista en dret tributari, perquè ens ajudi en aquests dubtes que puguis tenir pel que fa a la campanya de la renda. Res, fem una petita aturada i tornem.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret,
espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
I ens situem a 3:15. Ja sabeu que, com cada any, ara toca passar comptes amb l'Estat, o dit d'una altra manera, toca fer la declaració de la renda del 2022. És per això que per ser previsors, anem a fer les coses a temps i avui solucionem tots els vostres dubtes sobre la campanya. Per això avui està amb nosaltres l'advocat especialista en temes tributaris de Digestum Legal, el Ricardo Calvo, que és un plaer saludar-lo de nou. Què tal, Ricardo, com estàs?
Bon dia, Mercè, igualment.
Vins amb molts papers, no? Molts per tant, papers, mira, José, Àngel, li posem el micro. Aquí al mig està perfecte? Sí. Perfecte. Perquè, clar, ens has d'explicar moltes coses. És cert que tot se'ns fa feixuc fer-la, no només pel que representa, Ricardo, sinó també per la complexitat moltes vegades de reflectir, clar, en un full... O sigui, tot allò que hem fet durant l'any, no? Estem parlant de rendiments, de deduccions, de despeses, d'evolució, de bonificacions... A mi ja se'm posa cara d'Excel. I em costa, no? Són molts termes que constantment també anirem afegint, no?, a les nostres converses d'aquests dies, que realment sovint costen de saber encaixar. No sé com ho veus, tu.
Sí, sí, així és, tal com ho dius. Quan comencem aquesta terminologia i tal, ens perdem.
Tu no tens el cap tot, vull dir que això ja és una gran sort, eh?
Bueno, no sé el que tinc ja al cap, però... Però fem la que puguem.
Tu et ve la temporada forta, eh? Entenc,
sí, sí,
de feina.
És veritat.
Quin és el primer consell que ens donaries?
A veure, el primer és el de no precipitar-se, descargar-se tota la informació que té Hisenda, no deixar-ho, que sempre parlem de no deixar-ho per última hora, eh?
Això
no
vol dir
relaxar-se. Descarregar tota la informació que té Hisenda, això és molt important i molt útil, perquè a vegades n'hi ha qüestions que a nosaltres se'ns passen per alt i que d'aquesta manera podem tenir en compte. No deixar-les, revisar que coincideixi tot amb el coneixement que nosaltres tenim, de salaris que ens han pagat, de coses que hem venut o temes de bancs que hem tingut, i totes aquestes coses, revisar-les, i quan ja estigui bé i estem convençuts de que tota la informació que tenim és la correcta, llavors ja, doncs, sí, entra en la web de l'agència tributària i llavors pues, començar a confirmar si està tot correcte, confirmar i presentar quan abans.
Caldús, sona molt fàcil, però...
Bueno, és que explicar-ho és molt fàcil. El problema és quan un se posa davant de l'ordinador.
Escolta, fem aquesta crida, eh? Estem nosaltres de Ricardo Calvo. Si teniu qualsevol dubte sobre la campanya de la renda d'aquest any, ara també repassarem les principals novetats. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Missatge de text. Si no teniu ganes de parlar, però ja sabeu que potser amb la nota de veu a vegades també anem més al detall. 663-99-30-62. D'acord, doncs, si et sembla, mira... Ara tractarem les novetats d'aquest any, quins són els aspectes que hem de tenir més en compte i, com dèiem, la pregunta primer de tot, abans de passar les novetats, que tothom es fa aquests dies i que cada any en repetim, Ricardo. O sigui, semblem a vegades, no?, en bucle. Quan cal fer la declaració de la renda?
Cal fer-la el abans possible, perquè si et surt a pagar, pots domiciliar el pagament i no ho faràs fins al 30 de juny, que és l'últim dia de termini. I això no vol dir que no la pugui presentar, per exemple, l'1 de juliol. També la podré presentar l'1 de juliol, però tindrem o bé una multa o bé un recàrrec, depenent de la situació, perquè ja serà fora de termini. Però fins al 30 de juny tenim. I el que sí que tenim que fer és que si ens surt a tornar, doncs és un argument més que sòlid per fer-la quan abans millor, perquè abans es tornaran.
I a part, de fet, la presentació de la declaració de la renda és el que dèiem ara amb el Ricardo, és molt senzill, és molt fàcil, a vegades costa, però es pot fer per tres maneres, no?
Sí, la podem fer nosaltres d'una manera, diguem-ne...
Un mateix,
personal,
no?
Perquè en sabem, perquè entrem, fem l'esborrany d'Hisenda i el confirmem, cap mena de problema. Podem agafar i demanar a l'agència tributària, per exemple, que ens truquin per telèfon, ens diran, donaran un dia i una hora, explicarem allà el que tenim, el que no tenim, ells tenen accés a la informació, llavors doncs, ens confeccionen la renda. En aquest cas, com el que explicarem després, la responsabilitat sempre és nostra, no d'Hisenda. Sempre la responsabilitat és nostra. I el tercer cas és pues, anar a Hisenda, anar
de manera d'ella
i anar de forma presencial a Hisenda a fer-la. Sí, igual que la de telèfon, però presencial. La de telèfon es va posar de moda amb el tema del Covid.
Clar.
Amb el tema del Covid.
Ricardo, quina és la pregunta que més et fan ara en aquesta...
La pregunta del milió sempre és, estic obligat a fer la de renda?
Va, te la faig
estic
jo.
Estic obligat?
Estic obligat.
Sempre expliquem que el sistema és una mica complexa, val? Perquè depèn de moltes qüestions. Perquè tots ens quedem si hem tingut un pagador, dos pagadors, si hem passat dels 22.000 ara, o si hem passat dels 14.000, si un ens ha pagat més de 1.500 euros, el més petit, ens ha passat. Però després tenim, perquè, per exemple, doncs, si tenim rendiments d'immobles o rendiments de guanys patrimonials, per exemple, de més de 1.000 euros, doncs estem obligats. Si tenim, per exemple, del capital mobiliari, per exemple, de temes de bancs, d'interessos de bancs, perquè de fons d'inversió o coses d'aquestes, tenim més de 1.600 euros, o si no han tingut retenció, doncs també estem obligats a fer-ho. Si, per exemple, ens volem deduir alguna deducció que tinguem, per exemple, de tipus perquè tinguem comprat una vivenda habitual abans del 2014 i encara ens dedueixi, estem obligats a fer-la. Si hem tingut temes de deduccions de doble imposició internacional, això és més difícil, també estem obligats a fer-ho. Si hem tingut pèrdues patrimonials que després vulguem netejar amb guanys patrimonials que tinguem en el futur, tenim que fer-la. Mm-hmm. Llavors, per exemple, i per exemple, si tenim aportacions a plans de jubilació i tal, que cada vegada també estan baixant més, pues també la tindríem que fer. Llavors, en aquesta situació, moltes vegades se'ns escapa. O, per exemple, com a novetat ara última, és el tema del mínim vital. Si resulta que ens estan pagant un ingrés per l'ingrés mínim vital, aquest estem percebent una quantitat, pues estem també obligats a fer-la.
Bé, doncs aquests serien com els casos en els quals estem obligats a fer aquesta campanya de la renda. I ara sí que passem a les novetats, que tu ja deies que n'hi ha poques aquest any.
Sí, a nivell general no n'hi ha gaires. No és dels anys que sembla que hi hagi hagut una revolució. N'hi ha coses, perquè sempre n'hi ha coses. I, a més, a la vista d'anys electorals sempre n'hi ha coses que surten noves. Però no és un any de grans variacions. Hem comentat abans, oblidarem les que són de tipus autonòmic, que no ens afecten massa, per exemple, com n'hi ha que sapiguin que existeixen, doncs, per exemple, pels afectats del volcà de la Palma o per al tema d'incendis en zones particulars, que aquest any ha sigut devastador, en moltes comunitats, gairebé en tota Espanya, i aquestes que són més d'una comunitat o
específica,
local,
no?
Les deixem una mica de banda. Val? Però no sé, a veure...
Quines destacaries, o com les més rellevants?
Sí, per exemple, podem tenir que les ajudes percebudes per determinades ajudes a la infància que s'estan donant, aquestes han passat a ser exemptes, aquestes ajudes. Qui les rebi ja sap a les que em refereixo, que són les que s'han donat extras d'ajuda a la infància, les han donat exemptes. I ho dic com a novetat perquè normalment ja veurem que aquestes ajudes acaben tributant moltes d'elles. Val? Per exemple, les famoses del Covid, que ja hem parlat anys anteriors,
sí, correcte,
doncs acaben tributant. Per exemple, també està exempta aquest adquirit d'incendis forestals que han hagut, també estan exemptes. Però, per exemple, tenim, amb aquestes que dic, les dels 200 euros aquest famós del Bono Cultural Joven, aquestes es tenen que declarar com un guany patrimonial. Val? Després tenim, per exemple, que en el règim de mòduls, el que tots coneixem per mòduls, que és el règim d'estimació objectiva, pues, han pujat el que serien les despeses, el percentatge de despeses l'han pujat, amb el qual el rendiment se'ns queda una mica més baixet.
Més baixet, clar.
Més baixet, tot això pues, també per temes de crisi, el tema de la guerra d'Ucrània, que són mesures que s'han anat prenent. Tinguem-lo en compte, si fem servir els programes d'Hisenda i tot això, doncs ja ens ho calcularan automàticament.
I escolta, hi ha una ampliació de la deducció per maternitat? O
sí, és aquesta que t'hi dic. La deducció per maternitat, aquells 100 euros que els pots precobrar, que els cobres avançats o els pots deduir de la quota de 1.200 euros anuals, que es continuen igual.
Mira, t'ho deia perquè és que acabem de rebre justament doncs, una pregunta d'un oient en aquest sentit, que estaves parlant ara sobre aquesta deducció per maternitat, i comentava justament això. Ricardo, mira, passem perquè se'ns acabarà el temps i estem rebent bastantes peticions. Diu, a veure, m'ho apunto, és la Maria de Girona. Diu, he parlat sobre l'ampliació de la deducció per maternitat com una de les principals novetats d'aquest any. Quines ajudes tenim les famílies numeroses, novelles? És a dir, que per primera vegada estan com a família numerosa.
Sí, a veure, els que estan com a família numerosa... A veure, deixa'm ja acabar amb el tema d'aquest que deies.
Sí.
Els 200 euros aquests estarien exempts i els 1.200 aquests tributarien com ha sigut fins ara. Els 200 euros són els que ha sigut el plus aquest que hem estat comentant. Val? A veure, el tema de les famílies nombroses... tindríem que tenen una ajuda extra de 100 euros més al mes, val? I, a més, tindrien el que seria, clar, per ser més components de la unitat familiar, tindrien la reducció que per mínim familiar, pues, clar, augmentaria en relació, pues, al que no té tants fills. Però estarien aquestes ajudes dels 100 euros, a banda de les que ja hem comentat ara, pel tema de maternitat. Mm-hmm. Val?
Val, doncs mira, resposta cap a Girona, per la Maria. Passem ara a la Marta de Barcelona. Diu, el fet de tenir dos o més pagadors simultanis em penalitza a l'hora de fer la renda, és a dir, cobrar de dues empreses diferents, no em beneficia tributàriament. Què em recomanaria, si és el cas?
A veure, penalitza amb el sentit de la redenció. O sigui, penalitza en el sentit de que el pagament que li sortirà al final li sortirà el mateix. Si no li haguessin retingut res o li haguessin retingut molt. L'únic que faria és que o te surt a pagar o te surt a tornar. Alguna vegada l'hem comentat de que el fet de que te surti a tornar és que tu li estàs cedint a l'Estat uns diners de manera gratuïta i que te'ls retorna al cap d'un any. Llavors, la manera, perquè tot ens fa l'efecte de que quan es torna en galès això és fantàstic. Bueno, la manera d'ajustar-ho, si volem tenir aquesta sensació, és demanar a aquest pagador que tenim nou que ens pugi la retenció, que es pugi una mica la retenció i ens retingui en la manera que sumant les dues nòmines en sortiria la retenció normal. D'aquesta manera jugarem a lo mateix que els anys anteriors. El primer pagador sí que m'ha fet la retenció correcta, però el segon, com que no estic a l'any i no arribo a certs mínims, pot ser la retenció que em faci sigui inferior. I per això passa aquest cas que ara m'he sortit a pagar. Però no és perquè pagui més, sinó perquè em surt a pagar ara el que no he pagat abans. En forma de retenció. Ah.
Mira, en aquest sentit, Ricardo, tenim dues preguntes més de dos oients a través de dos àudios. Anem a escoltar el primer. Diu així.
Hola, sóc en Martí, de Mataró. Trucava per plantejar un dubte sobre la renda. Resulta que jo sí que estic obligat a fer la declaració de renda per la quantitat d'ingressos, però, a part d'això, tinc uns ingressos extra que no sé si els haig de declarar, també. La qüestió és la següent. Jo, a part de la meva feina per compte aliena, diguem, per part d'una empresa o una administració pública, en aquest cas, també estic llogant el meu cotxe esporàdicament, de particular a particular, però hi ha com d'intermediari una altra empresa que és qui gestiona, no?, el contacte entre l'interessat i el propietari, que en aquest cas seria jo. Llavors, l'empresa es queda un percentatge i després ens envia als propietaris, doncs, la part que ens correspon, no?, de cada lloguer. I llavors això, al cap de l'any, doncs, es converteixen en uns ingressos bueno, que suposo que s'haurien de declarar. Jo, quan pregunto a l'empresa, ens diuen que sí, que s'ha de declarar, i jo, quan em miro l'esborrany, resulta que no trobo cap casella que s'adecui a aquest tema. Perquè, clar, no és un bé immoble, el cotxe, però tampoc sé si és un bé moble, perquè el bé moble seria el capital. I no sé en quina casella de la renda posar aquests ingressos. I també si em puc deduir algunes coses com l'assegurança o alguna cosa que desconegui en aquest moment. Llavors, si em poguessi orientar una mica amb aquest tema, doncs us ho agrairia molt. Moltes gràcies. Adéu.
Vinga, que li podem dir al Martí? Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
A veure.
Bé, a veure, el tema és, primer és que sí, clar, ho té que declarar perquè és un rendiment, un rendiment patrimonial. Clar. Llavors, d'entrada, suposo que tindria que posar-lo, que el reflecteixi com un guany patrimonial. I el que és més problemàtic seria el tema de les despeses, perquè explica que té una... Els ingressos està molt clar, el que ha facturat. Però... O el que ha cobrat... no només perquè ingressat, perquè el que li lloga el cotxe faci intermediari li doni només la diferència, que seria el rendiment, sinó per al total. Per què? Perquè tindrà que justificar la despesa, i no només de l'assegurança al cotxe, que dubto molt que Hisenda li acceptés, perquè com que és un bé que està assegurat, però també es fa servir per utilització particular, Hisenda dubto molt que això li acceptés. L'assegurança, que com l'ha comentat ho dic de manera específica. En quant a l'empresa que li lloga el cotxe, tindria que haver un contracte, ho tindria que demostrar molt bé perquè quedés ben clar que l'obtenció del rendiment ve necessàriament per tenir la despesa de l'intermediari. Si no, tampoc no li acceptaran.
Bé, doncs aquest és el consell del Ricardo Calvo. Ja sabeu que encara esteu a temps, 5 minuts per arribar al punt de les 12. Si tens algun dubte sobre la campanya de la renda d'aquest any, 663 99 30 62.
Hola, bon dia, sóc l'Helena de Barcelona i tinc un dubte perquè, a veure, o sigui, l'any passat jo vaig tenir dos pagadors perquè vaig tenir dues feines i llavors em pensava que aquest any em sortiria a pagar la declaració de renda i resulta que no, que em retornen. Llavors no acabo d'entendre el per què, no sé si l'he fet bé o potser és que m'he equivocat. Bueno, encara no l'he presentat, tinc l'esborrany fet, però abans de confirmar volia assessorar-me perquè no, clar, no acabo d'entendre si a l'haver tingut dos pagadors em baixen, com es diu això, les quantitats, no?, que es declaren. Llavors, com és que em surt a retornar? Gràcies.
Bé, a veure, tindríem que veure els dos fulls de retencions per veure quina retenció li han fet. A lo millor, ho lliguem amb el que parlàvem abans, si el segon pagador li ha fet una retenció més alta de lo que correspondria, doncs llavors sí que és possible que li surti a tornar. A lo millor també depèn de que si els rendiments que té són molt baixos i a lo millor la quota que li surt a liquidar és molt baixeta, a lo millor les retencions ja poden fer front amb aquesta quantitat i per això li surt a tornar. Es tindria que veure el cas concret, però tampoc no és d'estranyar.
Ricardo, va, a veure si ens dona temps a tots. Mar de Barcelona, sobre els bízums que he rebut durant aquest any, s'han de declarar?
A veure, el tema dels bízums... A veure, el bízum no és més que un sistema de pagament, un sistema financer, com la targeta de crèdit, com una transferència o com un pagament efectiu. En si mateix no es té que declarar. Estarà subjecte a la mateixa normativa, per exemple, del Banc d'Espanya, d'informació per transferències que passen d'un cert import. El que sí, hem de tenir en compte que bízums de quantitats petites, que acostuma a ser això que vas a sopar o a dinar amb els amics i te passes, això no té conseqüència econòmica que se tingui que reflectir en la declaració de la renda. Però si, per exemple, jo tinc un bé, com pot ser, a lo millor, una motocicleta, i me la venc, el cas del cotxe d'abans, me la venc i em paguen amb un bízum, no pel fet de que em paguin amb el bízum, sinó pel fet de que tinc, a lo millor, un guany patrimonial amb la venda de la meva motocicleta i guanyat diners i els tinc que declarar. Però no seria pel bízum o per una transferència en si mateixa. A vegades la gent parla de bízums de quantitats molt altes. Clar, aquí quan estem parlant a lo millor de 8, 9.000, 10.000 euros en un bízum, ja estem parlant segur d'activitats econòmiques que n'hi ha al darrere, no del típic pagament que fem del bízum, que el banc ens el limita a 500 euros.
Clar, exacte. Val, o sigui, mira, ja està clara aquesta resposta. Va, un altre àudio, que escoltem.
Hola, bon dia, amics de Radio Estel. Som el Ricard i l'Eva, que havia deixat en papis i tenia un dubte referent a la renta, perquè bueno, l'ajuda va sortir fa temps, aquests 3 anys, que et donen 100 euros al mes, en realitat són 1.200 partits en 12, però bueno, aquests 100 euros, i no sabem si a l'hora de fer l'agressió de l'EVA ens afectarà o no aquests 100 euros, perquè al ser un ingrés tenim aquest dubte. Només és això. Moltes gràcies, petons a tots.
Sí que els afectarà i tindran dret a cobrar aquests 100 euros mensuals sempre i quan la mare estigui cotitzant. Sí, val? Estarà de baixa per la maternitat, però que tindrà feina. Amb la època del Covid, per al tema dels acomiadaments que va haver per l'època del Covid, se va fer una excepció per aquesta època del 2000 al 2022, en la qual els acomiadaments que havien en el Covid equivalien a estar cotitzant i es continuava percebent aquests 100 euros. Només dir-li que si entra a la pàgina web de l'Agència Tributària pot demanar que aquests 100 euros li paguin cada mes. No té que esperar per com faci la declaració de la renda.
Mira, bon consell.
Sinó que li faran un prepagament dels 100 euros mensuals.
Carla de Castef, estan animats, Ricardo? A veure si jo crec que haurem de fer una segona part, que encara ens queda... Ricardo es posa les mans al cap dient, mare meva. Carla de Castelldefels, tema hipoteca. Desgrava 9.000 euros, diu la Carla. I la pregunta que li vull fer al Ricardo és si continuo... A veure què ell m'assessora. Continua pagant la hipoteca o amortitzar-la, és a dir, pagar-la de cop? Què em pot sortir més a compte en aquest sentit?
A veure, sense conèixer detalls, i si està desgravant, vol dir que va comprar la casa abans del 2014, perquè des del 2014 les hipoteques ja no desgraven, o sigui, té que ser abans del 2014, jo li diria que a hores d'ara, i a més amb la inflació que tenim, no li interessa accelerar pagaments, perquè continuï deduint, que molt o poc és una deducció, que a més el dia que acabarà ja no la tornarà a tenir, i a més, quan hi ha una inflació com aquesta, el millor és deure diners i no que et deguin. Perquè el valor del diner, quan pagui d'aquí un any, serà més baix que no si el paga ara.
Ricardo Calvo, continuem parlant, perquè se'ns ha acabat el temps, m'ha passat volant. Jo crec que m'ha ajudat bastant, Ricardo? Vull dir que era la tasca d'avui a parlar sobre els dubtes d'aquesta campanya de la renda 2022. Si teniu més dubtes, digestum legal. Ricardo Calvo, advocat tributari, ha estat amb vosaltres. Ricardo, que vagi molt bé. Feliç campanya. Vinga, que fem una petita aturada. Ens posem el dia i tornem.